El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella, Joan Alsina i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Abans que comencés la tertúlia radiofònica, quan estàvem aquí parlant a l'estudi, els he dit en el Jordi i el Joan Ramon, que havien arribat una mica abans, que pensessin què feien avui fa 4 anys. I el Joan Ramon ha estat rumiant i ha tret l'entrellat de tot plegat. Avui fa 4 anys de la manifestació Som una nació, nosaltres decidim, del 10 de juliol del 2010, en resposta a la retallada de l'Estatut per part del Constitucional.
Doncs sí,
m'ha sortit. Érem 4 anys ara, més joves.
A l'últim moment, sí, no tenia tantes canes, i era un dia que estava treballant i després vaig acabar seguint treballant a cobrir la manifestació per la nit, sí, sí. I més... Recordo el contrast, perquè l'endemà em sembla que era Espanya va guanyar el Mundial.
Sí senyor, molt
bé. I llavors hi havia aquell contrast de banderes catalanes, estelades, banderes espanyoles i tot plegat. I em sembla que vaig fer un dels pocs articles d'opinió que havia escrit al diari de Sant Cugat parlant d'aquest contrast, no? De, per una banda, tota l'explosió que hi havia de la part catalana i tota l'explosió que hi havia de la part espanyola.
Doncs fa 4 anys ja de tot això i continuem amb un context polític accelerat i, de fet, des d'aquella manifestació s'han anat passant etapes i ara tenim la mirada posada a la propera diada i el 9 de novembre. Demà, per exemple, a Sant Cugat tenim un dels assajos d'aquesta V-baixa que es vol dur a terme l'11 de setembre a Barcelona. L'entorn del monestir es prepara aquesta mena d'assaig en què per ara més de 600 persones s'hi han apuntat i volen veure com s'han de gestionar aquestes persones en trams per veure de cara a l'11 de setembre com s'ha de fer l'organització. I vaja que ens trobem en aquesta situació. 4 anys. Algun comentari sobre el que ha passat durant 4 anys? És que és el que diu el Joan Ramon, des del Mundial passat fins ara, ja que coincideix també amb Mundial.
Jo em preguntava...
Joan, digues.
Jo em preguntava la utilitat real d'aquella manifestació, no? Que en aquell moment va representar un subidon per tothom, no? Nosaltres decidim, som una nació, som sobirans, fem el que... Podem fer una miqueta el que vulguem, no? Jo crec que aquests 4 anys s'han empenyat en demostrar-nos que tot això no és així, no? I que estem lluny d'aconseguir res que s'hi sembli. I de fet, avui venint amb el cotxe, pensava també en com s'ha de fer per girar una situació com aquesta, no? Una situació en la que un demana i l'altre nega, no? I l'un demana i l'altre nega, i l'un demana i l'altre nega, i una miqueta la idea que em sorgia era dir, mentre no variïn les formes, aquí no hi ha sortida. És a dir, mentre el que demana no se li ocorri res més que demanar, a l'altre simplement negarà. I no sé, i això em feia pensar, dic, com es fa per desencallar una situació no de negociació, sinó perquè ni tan sols s'ha iniciat, però una situació en la que una de les dues parts es nega a iniciar qualsevol tipus de diàleg, no? I no sé, la veritat és que no he arribat a cap conclusió. Si he recordat formes alternatives de fer-ho, que és millor no reproduir, però està clar que o hi ha canvis de format, o increment de la freqüència, o no passarà res. Quan dic increment de la freqüència vull dir que manifestacions una a l'any probablement és poc, i més segurament és difícil, però jo per mi faria una cada dilluns.
Jordi.
Jo penso que bueno, allò dels 4 anys és l'inici del camí hasta arribar al dia 9, no? I d'aquí 4 mesos veurem si votem o no votem. És el tema de... Jo no he perdut l'esperança de que es voti o passi alguna cosa, i és cert que el camí és molt difícil. I, bueno, la veritat és que estem amb un govern intolerant que no té cap sortida i està demostrant que no té gaire sortides amb quasi res, i va a la seva i es creu que realment Espanya és d'ell, etcètera. És tot un procés de canvi i tal. Aquí falta molta definició nova de partits polítics i, bueno, tot està molt enrevessat, és a dir, que aquí pot passar qualsevol cosa. Els militars estan fent maniobres per aquí, les altres per si de cas, les altres per no sé quantos, l'altre va amb la tercera via. Bueno, al final el poble català és el que ha de decidir I no crec que sigui tan difícil entendre-ho. Jo ja sé que són molt limitats, eh? Però tampoc és tan difícil, tampoc és tan arriesgat el tema de fer una votació. O sigui, fer una votació que el poble català vol la independència no vol dir que tu l'aconsegueixis. És a dir, s'inicia un camí de negociació i punto. Vull dir, no és tan complicat. Vull dir, ara que puguem ja explicar-nos aquí que si anirem a Europa o no anirem, això ja és una segona fase.
Jo anant això 4 anys enrere, en el moment de la manifestació aquella de Som Nacions, altres decidim, jo penso que aquella manifestació va ser una manifestació de reacció, no com les següents, que ja han estat accions més de diguem, d'organització, no? Ja és a veure què fem, no? Ara com, en canvi, allò va ser un rebot de la societat catalana cap a una constatació que és... ja ens hem, entre cometes, baixat els pantalons rebaixant un estatut i deixant una cosa que molts consideraven descafeinada, no ens donen ni això. Per tant, aquella va ser un moviment de dir, ostres, fins aquí podem arribar. I jo penso que la història, i encara és d'hora per dir-ho, però és el meu punt de vista, veurà aquell moment com l'espurna, sí, com l'espurna que comença del... això que en diem ara el procés. I que acabarà com acabarà, bé, malament per uns o pels altres, però en tot cas l'inici va ser aquell, la constatació de que la Catalunya que se suposa que la societat i la majoria dels polítics volien, que era la de l'Estatut, ni tan sols aquesta, que repeteixo, és la descafeinada, té encaix en l'Espanya actual. Per tant, és el moment, el punt de partida de comencem a trencar o comencem la voluntat de trencar amb aquest model actual. Es trencarà o no es trencarà, perquè passarà per sobre un o guanyaran els altres. Però en tot cas sí que és això, no? La primera pedra de tot aquest procés que encara tenim en marxa i que, com bé deia en Jordi, estem amb unes incerteses espectaculars, perquè min dius ara què passarà el setembre, el 13 de setembre, i a banda de que probablement tingui ressaca perquè tinc una boda del 12, no sé ben bé què pot passar.
Per cert, que parlant de què passarà el 9, un jutge, per exemple, ahir de Barcelona va prohibir a l'Ajuntament de Cabrils facilitar el padró per una eventual consulta sobiranista, en entendre que la cessió d'aquestes dades només és legal en un referèndum, que a més la Generalitat remarca no té competència per convocar, o també el podria cedir en aquest cas en processos electorals. És cert que la sentència no és ferma, però vaja, que també ens trobarem ara amb el conflicte que ens poden trobar els ajuntaments a l'hora de cedir aquestes dades per si finalment el dia 9, el 9 de novembre en aquest cas, vaja, podem anar a les urnes o estar cridats a una consulta, vaja, no sé quin hauria de ser el terme exacte per dir-ho, però que pot haver-hi un conflicte de saber què pot fer qui en cada moment, i a veure què faran els ajuntaments.
Què pot fer? Vull dir, aquest jutge doncs, és un que vol sortir als diaris... I
a La Vanguardia, per ser, ho dic perquè he tret la notícia, sí, a La Vanguardia, que dic, no perquè sigui La Vanguardia, sinó per citar la font.
I poder, doncs, aviam si així es guanya mèrits per pujar cap amunt, i etcètera. Vull dir, això us ho trobarem continuadament. Evidentment que hi ha versions per tots els gustos i depèn de que agafis un article o un altre, llegeixis literalment un article o no, pots fer unes coses o unes altres. Això està molt clar des del punt de vista jurídic. De fet, hem de pensar que els llibres de dret sobre tres articles o cinc articles d'una llei i els advocats et fan un llibre de 1.000 planes, no? Amb les interpretacions. És a dir que...
Dono fe.
Que sí? Sí. Dir, o sigui, per una qüestió minsa poden fer-te pues, un llibre de 100 pàgines en 2 hores. És a dir que el fet de interpretacions ja sabem que són molt sui generis i molt no els donaria molta importància. Una altra cosa seria és lo següent, és a dir, els ajuntaments que ho donguin. I què més dona si un jutge ens acusa d'alt? Què ens pot fer? Vull dir, si realment què ens pot fer? Prohibir-ho donar? Vull dir, si ja haurem donat, ja les tindrem. Vull dir, no sé, em sembla ridícul donar matisos perquè sigui legal.
Jo penso que el problema vindrà més no dels que, del que el jutge prohibeixi o no, sinó dels ajuntaments que es neguin perquè els governa el PP o els governa un partit que no està d'acord amb el tema. Llavors, clar, aquí podria donar-se un escenari molt estrany de que tinguéssim uns municipis que vindrien a ser, entenc, la majoria, que sí, que hi posarien facilitats, però aquests que s'hi posen en contra, com arribes a obtenir les dades d'aquestes persones? Perquè, clar, se suposa que l'Estat no te les donarà, si en aquest cas l'Ajuntament tampoc hi col·labora. Quin sistema hi trobem? I no tinc la resposta, si la teniu.
Probablement no les tindràs. És que a mi cada cop em sembla més que ens estem autoenganyant una mica, no? És a dir, la voluntat, les ganes de que les coses passin ens fan creure que efectivament estem dins d'un procés. Jo crec que, no estàs dins d'un procés si totes les parts implicades no ho estan. I si bé és cert que a Catalunya hi ha aquesta voluntat, hi ha aquest convenciment de que cal resoldre una situació, jo crec que a Espanya no tant. Perquè a més tenen totes les eines a la mà per eliminar qualsevol possibilitat de que hi hagi aquesta consulta. La via legal està clara, ja comencen amb les sentències t'ho paralitzen tot, però és que la via política està tancada, la via administrativa no existeix. Dius, escolta'm, una consulta que sigui una caricatura tampoc ens convé. No és aquest el tema, no és tirem pel dret, perquè tirem pel dret no anem enlloc. Es tracta de ser prou hàbils per aconseguir ficar a tothom dins aquest procés. I aquest és el punt on...
Però quan dius tothom, qui vols dir? No...
Vull dir totes les parts implicades. Catalunya i a l'Estat, que ens té ara mateix atrapats.
Això és dins el... Clar, però dius dins el procés, en aquest cas, entenent que ells s'hi posarien per dir el no.
Amb un procés negociador. Dius, clar, és que doncs llavors el camí de la consulta és erroni.
No,
perquè és un procés que passa per un fet o per una acció que ha de ser aprovada per la part que no està disposada a dialogar, és fracassa d'inici.
Però és que jo penso que aquest és el problema, que és que això és una constatació més de que no podem fer segons quines coses.
Ja, però què podem fer? O sigui, jo crec que aquí la lluita hauria de ser buscar on estan els camins positius.
L'únic que es pot acabar fent és això, convocar unes eleccions, digue-li plebiscitària. És l'única cosa que es pot fer amb les competències que hi ha.
No podem esperar que Espanya estigui d'acord. Això la puno. És a dir, jo sempre he explicat aquí que si jo tinc una societat amb un altre individu, que ell és el que treballa, que és el que em genera recursos, el que tal i qual, i jo visc... vaig a jugar al golf, hago la Feria d'Abril, faig el Sant Isidro, el Sant Fermín, bueno, Sant Fermín no, que es van a part, i faig aquestes festetes, i Extremadura regalo calés i tonteries i tot això, i hi ha candidat d'atur, i mentrestant jo vaig fent aquesta vida que és la mar de joiosa i tal i qual, com vols que aquell individu, si tinc la força perquè no marxi, no vull que marxi mai de la meva empresa, perquè és el que em genera els recursos. I aquí és el gran problema, és a dir, ells saben perfectament que si fan la divisió, la cessió o el que li vulguis dir, ells no podran pagar ni la deute ni res de res i no se'n sortiran. Ho tenen claríssim. Les empreses tenen claríssim també que es quedaran aquí. Això ja t'ho dic jo perquè ho doy fe. Clar, no tenen turisme, no hi ha color que tenim nosaltres el que tenen ells. Esclar, al final ells no poden pagar el deute, s'han d'enfonsar.
Però vosaltres teniu la sensació de que tot el que està passant realment representa algun avanç?
És a dir, el nostre, sí.
Sí, però penseu que estem més endavant que fa 4 anys.
Els que no tenim futur som nosaltres amb ells, perquè clar, amb aquesta sangria, clar, resulta que si jo guanyo calés al port meu, he de repartir el 50% amb els d'allà. I així és tot, vull dir, això és un exemple vulgar i corrent, vull dir, n'hi ha moltíssims.
Sí, però fa 4 anys una sentència contra l'Estatut, hi ha una manifestació... tothom es manifesta molt airadament i a partir d'aquí ja no passa res més. És a dir, no hi ha una continuïtat
d'entrada i eleccions dues vegades. O sigui, jo penso que en aquell punt de partida...
Ja, però això no pressiona el govern nacional, el govern d'Espanya. Home, hi hagi eleccions a Catalunya,
fa 4 anys
els apassiona,
no devien
estar tancats. I més veient el que està passant a cada cop, que els partits que tenien potència s'estan diluint. Dius, no dona la sensació de que estiguem fent coses que clarament preocupin a l'altre cantó. Llavors, aquest és un camí que jo crec que té un mal resultat. L'únic que dic és, joder, hauríem d'estar pensant en altres camins, en alternatives que empentin el moviment per l'altra part, no? Per exemple, que va passar ahir a França, no? En el PP parlar de reubicació dels presos d'ETA o d'apropament al País Basc és vamos,
sí, tabú total, i ara n'ha aprovat un
i els francesos de repent n'apropen a dos, no? Dius, home, doncs, és aquest tipus de coses, no? el que obre els ulls a la comunitat internacional, que no hi ha la banda aquesta del PP, no, a la comunitat internacional, que diu, ei, què passa a Espanya? Que hi ha coses que no es poden ni tan sols tractar quan a altres països passen simplement perquè són, perquè potser són normals, no? O potser no hi ha, no és una catàstrofe, no? Que apropis un pres mentre la tinguis pres, no? Que l'apropis a la seva família, no? Dius, no sé, hi ha una sèrie de coses. Dius, mentre tot el debat sigui vull fer i l'altre em digui no pots fer, no avanço.
Jo discrepo, jo crec que hem avançat bastant des del 2010 per diferents raons, i et dic unes quantes. Primera, el 2010 teníem Convergència, que demanava un pacte fiscal en la línia del concert econòmic.
I ara no tenim Convergència.
Bueno, un moment. Allò era el plantejament de Convergència, que era el principal partit el partit que governava Catalunya i que tenia aquest plantejament. Aquest plantejament cau. I Convergència fa un gir i Convergència es torna, amb la boca petita, però es torna independentista. I això és un canvi que és històric. Perquè Convergència, i vosaltres teniu més memòria històrica que jo, eh? Convergència, jo des de que la conec...
Hi havia el lapis al més memòria, no ho sé.
Bueno, per això us ho dic, que vosaltres probablement veu viure...
Normalment amb l'edat perdem la memòria. Exacte.
Guanyem amb història.
Jo vaig tenir ús de raó i el Pujol ja hi era. Vosaltres potser l'heu vist posar-s'hi i créixer.
Crec que jo també, eh?
Per això us dic el tema de la memòria històrica. Per això aquest canvi vosaltres encara l'heu de veure més històric, perquè Convergència era la Convergència del País al Cova, de la Putella Ramoneta, i de cop i volta Convergència es torna independentista. Que per mi és un canvi molt fort i és una conseqüència d'això que va començar fa just 4 anys. Primera cosa. Segona cosa, més important encara que aquesta, és una d'una conseqüència política. Segona cosa és que ara la política, en aquest cas seguim amb Convergència, ja no governa el procés com a tal, com el governava en aquell moment portar les negociacions. Ara és la societat civil, i ho hem vist amb les posteriors manifestacions, la del 2012 i la del 2013, que diuen, vale, ara ja no és el govern qui va fer... No, ara som nosaltres, la societat civil, que es manifesta al carrer, que munta vies catalanes i que fa totes aquestes coses. I què vull dir amb això? Que tot i que segueix capitanejant el projecte Convergència, i ara en aquest cas ja té un soci sense el qual la cosa no tira, que és Esquerra, si no ja li piquen el crostó, van al davant del vaixell, com diu ell sempre, però a darrere o a les galeres, si cal, hi ha un poble i són molts milions de persones. I sí, li dona per canviar el rumb, els de baix faran un motí, ja contra ell mateix. I amb això el canvi, què vull dir? Que és que la societat aquesta, que fa 4 anys no tenia aquestes idees tan, o no estava posada tant en el sobiranisme, ara s'hi ha posat, i ara ja no hi ha, ja és un punt de no retorn, ara no pot girar, perquè aquesta societat li passarà al davant, i si el govern, en aquest cas Convergència, no és prou, no vull dir agressiu, però no és prou, no em surt la paraula, convincent, diran, pues canvi, que vingui el Junqueras, que aquest sí que s'hi posa, i ja ho hem vist a les europees. Ha sigut un primer toc d'atenció, d'ara no giris ni un pèl perquè te la fotem i votem a l'altre.
No, és cert, això serà així, perquè la societat civil ho tenim assumit, i si no serà una decepció, i si és una decepció, decepcionarà els partits polítics. Ara, jo interpreto, i per les informacions que jo tinc, crec que hi ha un... hem de pensar que el procés sobiranista, o sigui, el Rajoy no ho té tan bé. Hi ha grups importants, com Israel, per exemple, Estats Units, Anglaterra, que recolzen en principi el procés.
Però això no ho han dit mai ningú, eh?
No, però ho sé.
Ah, ostres, doncs comença per aquí. Home, no, però... si tens titulars, es pot.
Estats Units, Israel, i falta dir el Vaticà, i tens una bona davantera, eh?
No. Només falta el sud d'Itàlia.
El Vaticà té un papa que és argentí, en conseqüència no sabràs mai si sí o si no, ni dirà, ni
i nosaltres un president que és gallego. Sí. Això és perillosíssim.
No, podrà colar per tots costats.
Bueno, escolta'm, aquí amb el Vaticà...
No, però al final parlem de religió, no?
Els altres sí que estan ja, o sigui, veient amb bons ulls el procés. De fet, hi ha hagut una girada molt important de que les empreses anaven a anar, i ara resulta que no, que les americanes quedaran i tal, i no hi haurà cap problema. És a dir, l'únic que preocupa realment és Europa, evidentment, per el tema de l'euro, com quedarà, si els altres no podran tornar a la deute. Bueno, jo m'agrada veure què passarà. Nosaltres no, pensem que és el 25 de novembre o així, és que hem de pagar la deute. Vull dir, a mi m'agrada veure què passa aleshores, perquè no la podem pagar, això està clar. per molt que tingui un rating molt bo i prima de risc boníssima i tot el que tu vulguis, però no la podrem parar.
Farem una altra emissió als tipus històrics més baixos.
Farem una altra emissió i Europa ens ho tornarà a donar i és un carrer sense sortida.
Seguint amb aquest tema, ja s'encuat va haver-hi la presentació del llibre Sobirania.cat del periodista Saúl Gordillo, que és un relat en què ell explica com en els darrers 10 anys, en aquest procés sobiranista, hi ha una interrelació directa entre les xarxes socials i els mitjans digitals amb aquest procés, no? Llegint-lo en diagonal, perquè no he tingut temps de llegir-lo tot, i pel que va explicar ja la xerrada, està clar que el procés no hauria estat el mateix si no hi hagués hagut la intervenció de les xarxes socials, perquè permet a qualsevol persona poder-se expressar, i també explicava que el llibre conclou o deixa entreveure que aquest procés del qual estem parlant no és un procés liderat per un polític que s'hagi tornat boig, ni perquè TV3 s'hagi dedicat a llançar missatges independentistes dia rere dia, sinó que la gent, a poc, doncs, dintre d'aquest procés, ha anat canviant d'opinió, reformant les seves opinions independentistes que tenia abans, i que això és el que permet que hi hagi aquest canvi. Però sobretot també amb la presència d'aquestes xarxes socials i els mitjans digitals. Ho dic perquè és un acte que va organitzar Cua.cat amb l'editorial. Si algú vol veure el vídeo i veure com va anar l'acte, doncs ho pot fer. El Joan Ramon va assistir. Surts al vídeo, Joan Ramon.
Jo que hi era, sí, mira, quina il·lusió.
Estàs a primera fila.
Jo que hi era... Jo
molt resumit, he resumit el llibre de manera molt resumida.
Jo no l'he llegit, i a més no vaig poder quedar-me fins al final de la presentació per tenir un sopar, però tot i així va haver una cosa que em va semblar molt interessant, que és de... Ara no sé si era el mateix Saúl o algun altre dels que hi havia a la taula que ho deia, de... A l'ANC, la mitjana d'edat és molt alta.
El Xavier Fornés, el Fornés, ho va dir.
Val, sí. però no recordava qui ho va dir. I què vol dir això? No vol dir que, i dient-ho malament, només els avis siguin independentistes, no. Vol dir que tots els que són d'avis cap a baix estan a les xarxes, que m'imagino que aquesta era la conclusió del llibre, a les xarxes socials, o sigui, informant-se, organitzant-se d'una altra manera. I ara mateix l'ANC és la que tira del carro, no? El que dèiem de com la societat civil ha passat per davant de capitanejar o de portar la massa social de tot el procés. I el fet de que no estiguin en reunions o en assemblees, o l'altre dia vaig veure una espècie de flash mob que muntaven cantant Nabucco pels carrers, i eren això, gent gran, no? Però la gent jove també hi és, i està en aquests llocs, no els veus, però sí que els veus físicament... En aquest cas, per exemple, les manifestacions de l'11 de setembre, perquè no hi havia només avis a les manifestacions aquestes. O quan hi ha actes d'aquests importants surten. Per què? Doncs perquè estan organitzats d'una altra manera. I això potser fa 4 anys no era tant així, perquè era tot el principi d'aquesta, com a mínim el Twitter no tenia la importància que té ara, Facebook potser ja sí. Però...
Aquesta és una visió molt política de les coses, no? Fai coses perquè tinguin ressò. Perquè la gent se n'assabenti, perquè tothom en parli. Però no faci coses perquè això generi una acció. L'obsessió del polític no és l'acció en general, sinó és una miqueta aquest anar-se omplint de raons per desembocar en el vot. I potser és una mica... Jo estic dissenyat d'una altra forma. No? Jo estic dissenyat molt enfocat a que passin coses. I tot el que faig amb més curt o més llarg termini està enfocat a un resultat. I això em falta, en tot aquest procés això em falta. Diu, escolta, hem fet una manifestació magnífica, fantàstic, som uns cracs, què ve després?
Eleccions anticipades.
El Ramon ho té molt clar.
Sembla poc canvi.
Sí, vale, perfecte, eleccions anticipades. I aleshores què?
Doncs canvi de la, promesa
perquè tot això,
del govern.
Ramon, són accions que ens fan sentir molt contents a nosaltres, però que no provoquen cap tipus de resultat
però
positiu en el procés. Dius, escolta'm, ens estem movent molt, fantàstic, estem corrent molt, sí, però cap on anem?
Però fixa't que se li diu procés perquè és el que és, un procés.
Li diem nosaltres procés.
Bueno, sí, però això ho portés al López Tena, per posar un exemple, s'hagués aixecat un dia al Parlament i hagués tirat la sabata sobre la taula i hagués dit, vinga, apa, tots independents, però... Com que això ho porta, no, perquè és així, ell i en aquell moment, i no li falta raó en el que deia, és que la majoria ja hi era al Parlament. O sigui, si volem trencar, ja podem. I amb això no li falta raó, perquè la majoria de diputats que donaven suport a l'anomenat procés ja hi era llavors. Però clar, què passa? Que això ho porta Convergència, ho capitaneja Convergència, i Convergència té uns tempos que són els que són.
I Unió.
Tens raó. I posar probablement per això els tempos són els que són, eh? Sí, molt bé. Bona apreciació. I...
No, sé, quan has dit lo de la puta i la Ramoneta, no sé per què, se m'ha aparegut la figura del Duran i Lleida. Perquè, no sé quina de les dues és, eh?
Bueno, les porta una de cada braç, això es tracta. Però vaja, Ara m'he perdut amb el que anava a dir.
És que no. surt el Durant a la tertúlia. Ja.
Sí, ja, va, ja em revoluciona...
Ja posem tots els voluntats.
Em revoluciona el tema. No, però el que vinc a dir és que sí que s'està avançant i sí que aquestes manifestacions i aquests actes han tingut conseqüències o han canviat les coses, aquesta acció que vols que t'ho passi. I així n'han passat moltes, des d'eleccions fins a ara però, canvis de partits. O sigui, Esquerra ha passat al davant de Convergència.
Fixa't que al final, o sigui, tu pots enfocar les coses de dues maneres. Una, vaig a fer coses... perquè això segurament em portarà a algun lloc, i l'altre és dir, vull anar a aquest lloc. Quines són les coses que m'hi acosten més ràpidament? Jo crec que el plantejament que s'està seguint és el primer. Faig coses, i això segur que quan el no sigui molt gros desemboca en una acció. Dic, ostres, jo no ho tinc tan clar. No ho tinc tan clar, o almenys no tinc tan clar que això pugui ser en un termini que nosaltres puguem veure. Si ho mirem al revés, i potser la veritat està en una combinació de les dues, però si ho mirem al revés, dius, a mi el que trobo a faltar són accions clarament enfocades a una acció, per exemple. I escolta'm, està molt bé que fem tot el soroll del món aquí, perquè a més té molt, molt reflex a tot arreu, està molt bé que fem moltes manifestacions, està molt bé que fem moltes eleccions i moltes votacions. Però jo crec que estaria molt bé que tinguéssim a molta gent voltant pel món no explicant, escolta, no es tracta d'explicar, demanant. Escolti'm, necessito que vostè faci això per mi. Què haig de fer perquè ho faci?
Però qui ho ha de fer, això?
No, aviam, abans parlaves de l'ANC i parlaves dels partits polítics.
Llavors, acaba.
O posem les eines o no passarà res. Llavors, i això ha de sortir dels diaris cada dia? No, perquè això és l'assegurança de que no passi res. No, això s'ha de fer d'una forma molt, molt apagada. Diràs, a lo millor s'està fent, doncs ojalà, però no tinc segurament aquesta sensació.
Tinc bastant pel tema que jo no fa gaire, estava donant voltes pel món també. Hi ha moltes delegacions de l'ANC repartides pel món que munten actes, i ja et dic, jo n'he vist alguns, jo vaig estar fent fotos a la cadena humana que es va muntar a la muralla xinesa.
Sí, però això s'explica.
Sí,
això s'explica. I explicar, insisteixo, explicar està bé.
Però abans d'aquesta imatge...
Però explicar no porta l'acció.
Abans d'aquesta imatge s'han organitzat si 11 de setembre, s'han organitzat Sant Jordi, i això...
Però això s'explica, i explicar.
Però és que no pot haver-hi una delegació, en aquest cas, d'un govern fent coses a Pequín, per posar l'exemple.
Bueno, perquè ha de ser d'un govern.
Bueno, doncs ja hi és llavors l'ANC, o ja hi és els casals.
Ja, però el que em refereixo és que a més d'explicar, cal demanar. Llavors, explico, i un cop l'explicació s'ha entès i té un cert èxit, doncs haig d'anar buscant a on puc arribar per veure aviam què puc demanar. Dic, escolti, vostè pot fer alguna cosa per mi? Em pot ajudar? Pot fer una manifestació? O sigui, manifestació de parlar.
Sí, de parlar.
Això, escolta, el que va fer l'altre dia l'ambaixador dels Estats Units aquí, doncs això és magnífic. I mira que és una xerrada, però és magnífic, perquè desmunta tots els arguments de la por en un segon. Diu, no, escolti, aquí som empresaris, tu. I si això canvia, nosaltres ens ajustem, i punt. I s'ha acabat. I ja n'hi ha prou de missatges del terror. Diu, escolta, que el món no funciona així. Aviam.
T'entenc, i seria desitjable.
I ara m'ha aparegut el nom de GoEx.
Bueno, jo crec que sí que s'està fent aquesta feina. El que passa que és una feina que és soterrada, difícil, no? Feta gent preparada, calés per pagar emissaris de nivell. I de fet crec que s'està desenvolupant. Els altres també ho fan, al revés.
Els altres ho fan més.
Home, però... perquè entre altres coses tenen molts més calés, molta més gent, molta més organització.
Entenc el neguit del Joan i estic d'acord en que seria desitjable que això passés. Ara bé, no, jo penso que no es pot demanar, en aquest cas, per posar un exemple i seguim amb la Xina, als presidents del casal català de Pequín, i menys amb el govern xinès, que vagin a parlar i demanin alguna cosa. Això d'entrada, però és igual, posem-nos en un cas
més...
És que
posa'm el cas més extrem...
No, ho deia per seguir amb l'exemple, Anem a Mèxic, que tinc també contactes de la gent que està amb de l'ANC d'allà. Què? Truquem un dia a la porta i demanem de veure el president o demanem de fer això i explicar-li? I suposant que ens obri la porta, ja li estàs pressuposant a una gent que està allà, se suposa, fent feina, o són catalans que estan, doncs això, pel món, pel motiu que sigui. Alguns estaran perquè han trobat una parella, alguns estaran treballant, alguns estaran perquè els hi agrada aquell país. Els hi estem demanant una responsabilitat i un poder que probablement no els hi pertoca. Per què? Perquè a qui li pertocaria fer això seria a una suposada delegació, ambaixada, consulat, de Catalunya, digue-li com vulguis, digue-li acció...
Però per què hem d'anar als polítics? Per què
no, si seria fantàstic que la societat ho fes, però hi ha organitzacions d'aquestes que no tenen ni el poder ni la...
Per què l'interlocutor ha de ser un polític? Escolta'm, que els polítics, insisteixo, aquests no fan que passin coses. Escolta'm, jo crec que pot ser, per exemple, molt més efectiu convèncer agrupacions empresarials de nivell, a lobbies, a gent que realment té influència econòmica a determinats països, perquè per pactar amb ells algun tipus de manifestació que els hi pugui estar bé, que no cal que siguin radicals, que no cal que diguin volem la independència de Catalunya, que no, que simplement es tracta de desmuntar les mentides i d'expressar doncs, una miqueta els posicionaments. I a través d'aquesta exposició lliure d'idees doncs, pots aconseguir pressions polítiques, que aquestes són les que han de fer moure en el govern, pressions polítiques perquè la cosa es desenroqui. Això és una miqueta el que a mi em falta. No? Anem de política a política i tiro perquè me toca. No, així no arribes mai a la casella final. Has de passar por el pozo, per la posada, has de córrer-ho tot. No? I ens estem saltant molts passos que porten acció. És la sensació que tinc. A mi m'encantaria que el dia 9 de novembre hi hagués una consulta que fos considerada rellevant, i jo vaig dir l'altre dia, estic convençut que no passarà. No? És impossible, a nivell logístic, a tots els nivells és impossible que passi. Però, bueno, escolta'm, si no és el 9 de novembre, si no és el 9 de novembre i és el 15 de desembre, a mi m'és igual. En el moment que vegi que es posa en marxa la maquinària perquè hi hagi una consulta, el dia és el de menys.
Vaja, que tu la ve baixa aquesta t'és igual, per entendre'ns.
A mi és que totes aquestes coses, de veritat, si no porten...
O sigui, que divendres no et veurem al monestir, si et busquem per allà, o potser sí. Vull dir,
quin divendres? Aquest divendres
a les 7 és la convocatória, a les 8 es fa la B baixa.
Mira, no ho sé, no
ho dic perquè et veig molt escèptic, Cugat, et veig molt escèptic amb tots aquests, aplecs que tu li diries.
Com una qüestió així lúdico-festiva, doncs em sembla divertida, no? I a més, coincidint una miqueta amb els objectius, no?
Lúdico-festiva reivindicativa.
Vale, sí, lúdico-festiva reivindicativa. No, que sí, que sí.
Sí, perquè jo per fer lúdico-festiva me'n vaig de copes, no me'n vaig a fer una B baixa a la Sople Sol.
Ara, és difícil trobar-me a mi amb aquest tipus de festivals, precisament perquè pel meu convenciment de que la seva utilitat pràctica és limitada.
Jo entenc el teu plantejament i també penso que és complementari a les activitats lúdico-festives reivindicatives, perquè, i aquí et dono la raó, no només amb activitats lúdico-festives reivindicatives, això arribarà, però jo penso que fan falta per, primera també per la mateixa gent que no té possibilitat de ser protagonista de totes aquestes negociacions o amb aquestes activitats lúdico-festives reivindicatives, que mira que és llarg de dir, se senten protagonistes també, per una vegada. I si això d'aquí 20 anys, quan alguns que no hi eren i tinguin fills i tot això, diran, mira, te'n recordes de la manifestació del dia 10 de juliol del 2010, que va ser el principi de tal, doncs ells se sentiran protagonistes d'això.
Abans deien, jo vaig estar al concert dels Beatles, no?
Doncs no.
Però
no
podíem fer
de
regall. I allò també va representar un canvi radical.
Sí. Jo diré que vaig estar
potser més radical i tot.
Quan Alemanya va guanyar 7-1 al Brasil, jo hi era, i ho vaig veure. Però no, seran, deixant la broma a part, seran episodis que jo entenc que la gent els recordarà i dient, jo hi era, però no jo hi era com? No, jo hi era allà formant part i després això ha arribat on t'ha arribat.
Ara que has parlat del futbol, se m'ha ocorregut una comparació una miqueta curiosa.
Com el Barça, que estic sensible, eh?
Alemanya es batussa a Brasil. No? És a dir, l'economia sòlida europea li dona 7 bufetades a aquesta economia brasilera que ningú sap ben bé com funciona. L'efecte immediat és el pànic escènic absolut d'Holanda i Argentina.
Que es queden allà, al darrere, ja que ha sortit el tema de futbol, que el volia treure.
El partit d'ahir va ser lamentable, és a dir, no he vist un partit tan avorrit en ma vida. Sí. Em vaig dormir als penaltis.
Caram, que era el que haurien d'haver fet al començament i anar a dormir tots.
El tercer penal em vaig despertar. Dic, tio, això és l'últim que et pot passar, no? Has aguantat tot aquell rotllo de tots els penaltis. Però és una mica... Alemanya fa tanta por que arriba influint al partit següent i la final ja no vull ni pensar què en serà d'Argentina, no?
Que consti que el Jordi Piella avui ve amb una camisa sí, blanc i blava, que no crec que sigui per l'espanyol, no?
No, no, Pibito!
Ni per l'Argentina, tampoc. Jo pensava que era un homenatge a Messi, que va estar passejant ahir.
Pura casualitat.
També et vas a dormir, no, Jordi? M'has
dit avui. Sí, vaig a dormir. Bueno, vaig fer molts esforços per estar despert, perquè a veure's el penalti és veure'ls, però vull dir, molts esforços, perquè no he vist cosa tan dolenta. Vull dir,
sí, jo reconec que a la pròrroga em vaig a dormir i per sort em vaig despertar al punt dels penaltis. Per sort, perquè va ser el més emocionant del partit.
El millor de tot, d'aquests dos partits, per mi, el millor de tot, va ser en el partit de Brasil amb Alemanya, els comentaristes de Telecinco, comparant la selecció d'Alemanya amb la d'Espanya.
Sí, sí. No.
I venien a dir que Alemanya havia adoptat el joc d'Espanya. Sí. I pensava, tios...
No enteneu res.
Diria que van dir la paraula Guardiola una vegada i sí, per criticar-lo. Sí. Dic, perquè el noiet aquest que es diu Maldonado, Maldini, o no sé com
Maldini,
es diu, tal, que li té una mania a Guardiola, no sé per què, qualsevol cosa que fa Guardiola sempre la critica, doncs vaja, estan constantment allà buscant i no hi ha manera.
Lamentablement no cal ser comentarista de Telecinco per tenir un odi irracional a Guardiola, sí, perquè no, aquí als diaris esportius d'aquest país també trobem uns quants casos.
Home, jo crec que hi ha alguna redacció...
Això, diaris esportius no
sí,
són...
Jo crec que hi ha redaccions de Barcelona esportives Barça, que vaja...
Que... Sí, que tenen una fixació, un odi a Guardiola, que jo no l'entenc.
Home, per exemple...
No, perquè és la junta directiva té l'odi a Guardiola, doncs... tal.
La mateixa porque la mía, ¿no?
Bueno, és que passen unes coses molt rares, no? El Corbella es diu, sí, el de material, el foten fora sense dir-li, amb un correu. Ostres...
Estem a la Barça, m'estic escalfant.
Sí, no, bueno, és que jo ja d'entrada diria que nosaltres, no sé... L'entrada hauríem de renunciar al nom de la marca Qatar, vull dir, en els allò, perquè és un insult.
Molt bé.
La segona qüestió, i quan a termes futbolístics pots veure com un defensa central de veritat, si té un altre defensa central al costat, com el Mascherano,
vaya partidarro.
Si té el Piqué, evidentment, com que el Piqué no... I a la vista de la Junta, doncs, clar, evidentment, llavors falla per tots els postos.
El Piqué està molt ocupat aquests dies, que està en torneig de pòquer, no sé on.
Sí,
està en les seves vacances, eh? No,
està de vacances. No. Ara no el criticarem reitero l'ara.
Però mira, per exemple, un titular del Mundo Deportivo, Luis Gustavo, que és un jugador del Brasil, que normalet, per deixar-ho... per no ficar-nos més. Luis Gustavo, Guardiola l'8 del Bayern és la revelació en Brasil.
Molt bé.
Bueno, però, què dius?
A veure, la revelació això, era el Cornellà.
Ho vam veure a la mar de bé.
Clar, això la Cristina Cubero, que és una persona que té una certa obsessió també amb el Guardiola.
No tenen obsessió amb el Guardiola. Esteu equivocats.
No? No. Ah, doncs és la tal que pensem.
Són la veu de la junta directiva del Barça.
Que tenen...
Que...
I aquests són els que tenen l'obsessió. La Cristina crec que era íntima amiga del bueno, íntima no, vull dir, amiga del Guardiola quan estava aquí. Aquesta va a sou de qui paga. En aquest cas és el Mundo Deportivo i paga el Barça, li dona les directrius de l'on tenen que anar i deixar d'anar.
Però, per cert, s'ha començat la remodelació del camp de futbol o no?
No, encara no toca.
No, o sigui, l'important és el nom, no? Ah. A més, els importa un rave, no? És que hem d'entendre.
Joan s'ha proposat acabar la tertúlia malament, tocant el tema del Barça. Acabarem aquí amb els micròfons pel camp.
A l'Alexis l'heu venut bé, no? Us esteu forrant, no?
Jo estic molt deprimit. Estic molt deprimit perquè jo penso que l'Alexis no s'hauria d'haver venut, perquè és un jugador que té molt de recorregut i té molt de futur. I dos, fitxar el Suárez per 80 milions em sembla un descalabro, dient una paraula que no t'ho va dir.
A l'Aníbal de Cannibal, no?
O sigui,
fitxar-lo.
Imatge, per diners, pel que deixem perdre. O sigui, és que jo no estic entenent res de res.
Bueno, sí, home, el que tens que anar a mirar és bàsicament a quins clubs comprem i on comprem. Aquests clubs donen comissions, reparteixen comissions, i venem als mateixos clubs i comprem els mateixos clubs. I es tracta de fer transaccions continuadament cada any perquè les comissions puguin anar d'un costat a l'altre. I ja està. És a dir...
Home, és un mercat, coi, sí, i tot un home de sucar, no?
No comprem a segons qui. No hi comprem mai ningú.
No, el Bayern de Múnich, per exemple?
No, ni li venem res, tampoc.
Que es veu que explica avui el
fet. S'ha de portar aquella estirant-lo, no? Vull dir, el Thiago, vull dir...
El Thiago el vam vendre, se suposa.
Sí, però ho vam fer-ho perquè el germà era el representant del germà
Guardiola. Vendre, per cert, que va ser un error, però vaja. Sí.
Però el Pere Guardiola, que és el germà de Pep Guardiola, també és el representant del Luis Suárez.
Sí.
De fet, en el seu moment no el Barça no el va fitxar de l'Àjax perquè el Guardiola no va voler, perquè diu, com me surti malament el fitxatge encara diran que l'he fitxat per benefici del meu germà, perquè clar, com tot s'agafa com això, no, Luis Gustavo, que l'ocho Guardiola...
No, però, més que res,
però qui plantarà cara aquesta junta?
Aquest és el problema. Jo veig perquè que no, no hi ha oposició.
El Luis Enrique, d'entrada, pot durar 3 setmanes, com el Camacho.
Una estoneta,
sí. Això és una qüestió que hem de veure quan comenci a treballar. Dos, aquí planta, home, de moment oposició organitzada, només crec que hi ha l'Agustí Benedito, crec que és l'únic que està organitzat, vull dir, els altres no n'hi ha cap.
Hi ha run-run.
El tema dels avals quarta moltíssim, és cert, i clar, no tothom pot presentar-se, això és una injustícia més del futbol, però bueno.
A mi el que em sorprèn molt és que, veient com ha anat aquest any, i ara encara posaré de més mala llet, i veient que tot el que ha fet la junta actual, i començo per de temes de Vidal, tema Neymar, tema la reforma del Camp Nou, tema de portar Qatar, la llista és molt llarga de accions que a mi m'han tocat el vora viu, per no dir una paraula més grossa. I que no només a mi, entenc que a més gent li han tocat el vora viu. Que si després de tot això, que és, diguem, extraesportiu, la part esportiva fa aigües per tots costats, perquè aquest any ens han pagat el pal, i aquí ningú diu res, no passa res. No hi ha una veu que digui, escolteu, tot això és un desastre. Anem a fer un canvi de veritat.
Però qui vols que aquesta veu on està? Com a molt, doncs, podria anar per les xarxes, com a molt.
Per la xarxa ja hi va.
I poc, eh?
Per la xarxa ja hi van, però és un grup reduït, i som un grup reduït que...
La resta, tots els diaris esportius, i perquè pensa que per alguns socis del Barça, o molts socis del Barça, el que diu l'esport i el Mundo Deportivo va missa.
Sí, lamentablement.
O el president de la penya barcelonista del seu municipi, per exemple.
Lamentablement.
També és una altra cosa que...
Una cosa espectacular, que dius, bueno, ostres, sembla mentida. Vull dir, i clar, aquestes no publiquen absolutament res que no sigui de la voz de su amo. En conseqüència, doncs així estem. I menys mal que no està el Sandro Rosell, si no tindries l'escolari d'entrenador.
Home, ja el va intentar col·locar en el seu moment.
I ho tenia previst, el Tata fracassa, aquell acaba el Mundial, jo el fitxo, menys mal.
No, i penso mal. Que tota aquesta gent que jo no entenc com no es revolta, poden arribar a veure en el Luis Enrique, doncs això,
l'última opció.
Perquè això no d'allò, ara bé, si el Luis Enrique, i Déu no vulgui, perquè vol que el Barça guanyi, no pita, jo aquesta revolució l'espero, perquè llavors sí que ja no, o sigui, ara ja no entenc res, però llavors ja serà per plegar, o sigui, serà per estripar el carnet gairebé, perquè és que llavors ja no entendré res, però vaja, esperem que no passi.
Bueno, el que passa que hi ha molts interessos a dintre del Barça, eh? Jo diria, per exemple, es fa una inspecció d'Hisenda a totes les discoteques i se'ls agafa els discos durs de tota Barcelona, a excepció del Grupo Bordas.
Directiu del Barça.
Digue'm per què aquest no li van agafar els discos als discos, no ho sé. Jo,
per què? Per què creus que va passar?
No ho sabem, no ho sé.
Si van entrar a totes les discoteques de Barcelona, perquè són grups, de fet, que porten discoteques diverses.
I van entrar totes en cada una d'elles a agafar els discos, menys les del Grupo Bora.
Això potser ho apuntarà a mà.
Bueno,
que és el del Bling Bling, que són els jugadors del Barça, no?
Bueno, té moltes, té l'Òpium, sí. Té moltes. Però aquest grup no va tindre la inspecció d'Hisenda. Dius, bueno, aquest igual és que acabava de passar una inspecció d'Hisenda i rebut aquesta informació, van dir, hòstia, tot ho porta molt malament. Però, bueno, no ho sé, però de fet... és molt curiós aquests fets.
El que és curiós és després...
Un del grup va ser dir-me, home, però si està la Junta del Barça, que van anar, estan fent netes, conviden els inspectors, el jefe d'inspecció a la Rocha...
Home, així fan com el Núñez, no?, en el seu moment. Vull dir, el mateix.
Sí, bueno, és el mateix procediment que el Núñez, exacte. Quan se li acaba el Núñez, quan va tirar problemes, però sí, sí. Mentre va estar allà no en va tirar mai cap, eh?
El que és curiós és que després d'aquest Mundial... on se suposa que juguen les grans figures, els grans equips, el gran espectacle, i s'hagi vist el que s'ha vist, perquè jo he vist poc, però tot el que he vist m'ha fet bastanta pena.
Porterazos,
sí, clar, quan no xuten és fàcil. Però, bueno, sí, que hi ha quatre porters, però que bé, a nivell d'espectacle magnífic, un desastre, un rotllo, algo insuportable, soporífer, si la gent encara continua veient futbol i pagant per veure futbol i compren televisió i compren carnets i això, doncs això ja ho explica tot, no?
Sí, segueixen a l'òpium del poble.
Sí.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè falta gairebé poc més d'un minut per arribar a les 10. La setmana que ve tindrem l'última tertúlia de la temporada dels dijous.
És aquella dels croissants i els entrepans. Sí,
els esmorzars, sí. Però l'esmorzar s'ha de partir de les 10 i tot. Tot el... Salat i dolç, eh?
Pensava que seria com una festa de la porta, això.
Eh? No, bueno, exacte, i acaba, i acaba i tot.
Massa aviat a les 10 del matí, no?
No és igual, la porta...
La fem per la nit i la retirem pel matí, ja està.
Joan Ramon Armada, Joan Alsina i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Moltes gràcies, que vagi bé.